Últim debat de política municipal de l'any després del ple d'ahir dilluns. Compartim l'estona de tertúlia en aquest 24 de desembre. Pensava que em vindrien en barrets nadalencs i que vindrien decorats per el moment, però veig que han vingut seriosos. Jo m'he posat jersei nadalenc avui, pensava, dic, potser hi haurà, ens acompanyaran... Exacte, també és veritat, corporatiu, senyor Matas. Ens acompanyen Eloi Cortés, portaveu del PSC, què tal, bon dia.
Molt bon dia.
Ens acompanya també Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra, bon dia.
Bon dia.
Ens acompanya Oriol Rifé, regidor de la Crida, què tal, bon dia.
Bon dia.
Acostis al micròfon, perquè sí. Si no... I... el que ja s'acostava al micròfon. Lluís Matas, portaveu de Junts, bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya Joan Mena, portaveu de Sallent Comú Podem, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com que hauran d'anar compartit micros, ja ho anirem gestionant. I César Gil, regidor de Vox, què tal, bon dia.
Hola, buenos días.
Amb tots ells tenim diferents qüestions a l'ordre del dia per comentar avui relatives al ple municipal d'ahir. Si els sembla, començarem parlant de pressupostos i ordenances, per bé que vam fer un debat exclusiu d'una hora, parlant de pressupostos i ordenances. Per tant, ja els aviso que no entrarem molt en detall, però sí que és una de les qüestions més destacades del ple municipal d'ahir, de les més importants, i per tant considerem que les hem de posar damunt la taula. Els comptes ascendeixen fins als 286 milions d'euros, mentre que els impostos creixen un 2,7% en la seva majoria, exceptuant la taxa de residus, que fa un 2%, i els serveis del cementiri, que costaran un 3,7% més. Tant els pressupostos com les ordenances han prosperat i ho han fet, tot i la negativa de tota l'oposició, que ha lamentat el rebuig de les al·legacions presentades. Si li sembla, començo per vostè, senyor Cortés.
Molt bé. Aquí puc demanar a canvi d'allò, com ens el quinto o no?
Podem fer el que vulgueu, avui és un dia distret.
Acabem l'any, com ja és habitual, aprovant de manera definitiva els pressupostos i les ordenances, i per tant ja tenim a punt pel dia 1 de gener, diguéssim, per tenir les eines que ens permeten mantenir la ciutat en marxa, que és aquest pressupost de 285 milions d'euros que ens ha de permetre continuar amb els projectes que ja hem estat desenvolupant i activar-ne alguns de nous, no? Com és l'adequació del nou museu de la ciutat, com és la incorporació de més agents de policia, i una part que jo crec que és important, on hem posat molt la banya aquest any en els pressupostos, és en la inversió en l'espai públic, i per tant, no només en la part de Ferms i Vorera, sinó també la intervenció en grans eixos de la ciutat, com són el soterrament dels ferrocarrils a Can Feu Gràcia o la pròpia Ronda Colls a l'Arca, que ens permeten dignificar l'espai públic, i en alguns casos, com és el cas del soterrament, doncs, revertir un deute històric que, per diversos motius, com tots sabem, s'ha anat endarrerint, i jo crec que és una gran notícia, doncs, que finalment pugui tirar endavant i que això estigui incorporat als pressupostos. I en tot cas, doncs, hi ha una sèrie de projectes que ja es aniran veient com es desenvolupen al llarg de l'any vinent.
El torn ara per Gabriel Fernández.
Doncs, sense novetat en el front, ja sabíem abans d'entrar al ple que el pressupost s'aprovaria, igual que les ordenances. Començarà el 2025 per als veïns de Sabadell amb un acumulat de pujada d'impostos que està en el 18%, 24-25, més el doble de taxa de residus que ja comencem a pagar del 24 i el 25 continuarà. Nosaltres el que sí li vam manifestar al govern va ser que era una llàstima que no hi poguessin acceptar cap tipus d'esmena, de proposta, res. Fan valdre els 16 vots que tenen, per tant, ells sabran per què fan això. Això, malauradament, té un impacte negatiu, perquè les propostes que fèiem, no només Esquerra Republicana, sinó tota la resta de grups i actors socials que van a fer al·legacions a les ordenances dels pressupostos, entenem que havien, segur que no totes, però segur que havien també moltes, que haguessin estat molt bé, que s'haguessin pogut aprovar, que el govern pogués acceptar, perquè millorarien, en definitiva, la vida de la gent. Doncs nosaltres continuarem treballant durant l'any que ve, per veure si en la feina de fiscalització, si tot això que ara són titulars acaba passant, o si pel contrari passa lo de tots els anys, que de tot el que s'anuncia al final queda una petita part realment en realitat.
Senyor Rifé.
Sí, i aquí afegiré una mica, doncs, també el que comentava ahir la regidora Lara, acompanya la Crida, respecte al marge de temps, no?, per poder fer totes aquestes al·legacions i poder aprofundir en la proposta dels pressupostos. Nosaltres ja ho hem dit i ho reiterem i ho seguirem fent, que per nosaltres, doncs, són uns pressupostos que hi veiem algunes mancances, que hi ha algunes coses que no compartim, i en la línia, doncs, també del que hem comentat altres vegades, sobretot amb el tema de les taxes, ja ho hem parlat altres vegades. Nosaltres considerem que hi ha d'haver unes bonificacions que no són suficients quant a la gestió dels residus. Es va reduir la bonificació pel tema del compostatge, no s'està bonificant en matèria doncs, de reciclatge, per incentivar el reciclatge, que és un dels grans reptes que tenim nosaltres. Després tot el que seria també prendre mesures cap a la transició energètica. Nosaltres fèiem la proposta doncs, que hi haguessin bonificacions en l'IBI per a aquelles persones que vulguin instal·lar plaques fotovoltaiques, per exemple, i en aquesta línia doncs, a totes aquelles mesures que hem de prendre davant de l'emergència climàtica. Igualment tenim una mancança en habitatge d'emergència, i ahir en el ple doncs, algun grup ho va comentar i és una evidència doncs, que veiem cada dia i són elements que per nosaltres són indispensables i que són necessitats bàsiques que hauríem de contemplar. Igualment, doncs, com ja hem dit altres vegades, a l'hora d'establir establir criteris segons renda en tot el que són els impostos i taxes.
Senyor Matas.
Doncs miri, nosaltres ens reconeixem en aquests pressupostos del 2025, ens hi veiem reflectit els principals compromisos de l'acord del Sabadell del Sí i creiem doncs, que la millor manera de poder servir la gent és estar en el govern, i nosaltres tenim vocació de govern i per tant ho fem, governem i ho fem per coherència, per responsabilitat, per compromís i pels acords i pels fets que hem aconseguit doncs, en aquest acord. I ho fem perquè volem una Sabadell doncs, que sigui capital, que sigui una ciutat d'oportunitats, que sigui una ciutat més segura, més neta, endreçada, més sostenible, i també una ciutat que no vol deixar ningú enrere. I això ja ho vàrem fer, doncs, en el moment de la inicial, de l'aprovació inicial, i ho fem una mirada de les petites coses de cada dia, de les coses que preocupen més a la gent, allò que diem els diners al carrer, i ho fem també amb una mirada al 2030, amb els grans projectes de ciutat, com ja s'hem explicat doncs, aquests darrers mesos, el nou Museu del Gas, el trasllat que futur doncs, també del Consorci de Normació Lingüística en el Museu d'Història, la transformació de Celleres 10, el reforçament del rectangle del coneixement i el hub aeronàutic, la transformació de l'art tèxtil, el rellançament de l'Eix Macià i, per tant, doncs, també la modernització dels polígons d'activitat econòmica i, per tant, doncs, com bé dèiem ahir, com bé dèiem també en l'aprovació inicial, doncs, per fer de Sabadell una ciutat d'oportunitats i una ciutat doncs, que el 2025 doncs, pugui encarar els reptes que té de cara al futur.
Senyor Mena.
Molt bé, doncs...
Tinc algunes paraules demanades, si volen seguir demanant per la següent ronda. Crec que només farem dues de pressupostos. Ho dic perquè la següent vagin ja amb el xip del que volen dir. Senyor Mena, perdoni.
No passa res. Començant per ordenances, primer lamentar que de les 62 al·legacions que es van presentar, el govern només en va acceptar mitja, és a dir, va estimar parcialment una de les al·legacions. Jo crec que això és governar amb poca mirada de ciutat, perquè al final aquesta ciutat l'hem de construir entre tots i totes, no només des dels que estan exercint les responsabilitats de govern, i nosaltres en termes d'ordenances haguéssim volgut més valentia política per part del Partit Socialista amb mesures i amb ordenances com per exemple la taxa Amazon, com el 30% de les clàusules de sòl, o sigui de construcció d'habitatges a Sabadell, com les bonificacions socials que comentava també el senyor Rifé, és a dir, i són mesures que podríem haver estudiat i podríem haver assumit com a ciutat perquè estan fent altres ciutats governades per alcaldies socialistes, com per exemple Barcelona, Mataró o Rubí, no? Per tant, no sé si aquí condiciona el fet de que estan governant amb Junts i, per tant, mesures d'esquerra els és més difícil aplicar-les, però nosaltres, efectivament, haguéssim volgut més valentia política per part del Partit Socialista. I pel que fa a pressupostos, com també ho vam explicar en el seu moment, nosaltres vam iniciar una negociació amb el Partit Socialista que jo, d'alguna manera, qualifico com a interessant perquè vam presentar 36 propostes des d'En Comú Podem. Moltes d'aquestes van ser considerades i, per tant, jo crec que aquí tenim marge per poder continuar treballant en benefici del conjunt de la ciutat. Malauradament hi havia tres que per nosaltres són fonamentals, com són les polítiques d'acció social. Ho hem vist aquests dies, no? Encara tenim gent dormint al carrer, encara tenim una situació que no es garanteixen els drets de molts col·lectius d'aquesta ciutat. Les polítiques educatives, nosaltres no compartim la mesura d'eliminar les beques de material escolar o llibres de text i dedicar-les a pintar escoles, però fonamentalment les polítiques d'habitatge, no? Jo crec que aquest any, el 2025, ha de ser el gran any de la transformació d'habitatge i, per tant, el govern de Sabadell ha d'apostar clarament per l'habitatge.
Senyor Gil, al seu torn.
Sí. Los presupuestos que nos han presentado y las ordenanzas, pues bueno, van en la línea de la ideología política del Partido, Partido Socialista de Cataluña, increíblemente amparado por Junts, que no desconocía yo esa faceta tan socialista de Junts. Pero bueno, es una cuestión lógica, es una cuestión lógica. Ellos hacen sus presupuestos, tienen mayoría y utilizan los recursos económicos que disponen, de los que disponen para hacer sus políticas. En Vox no estamos de acuerdo con este tipo de políticas, donde se priorizan ciertas cosas que no deberían ser priorizadas, que no es que no se tengan que hacer. Es que se veía priorizar otro tipo de cosas y por eso hicimos unas alegaciones para por ejemplo para bajar el IBI para compensar la brutal subida de la tasa de recogida de residuos y el reciclaje de los residuos, pero no fue aceptada, evidentemente. ¿Por qué? Porque eso va en detrimento de las arcas de la ciudad, y eso hace que los ciudadanos tengamos cada vez más presión fiscal. Cada vez tengamos menos dinero en nuestros bolsillos y estemos dedicando gran parte de nuestros esfuerzos laborales para pagar un montón de cosas que quizás ahora no es el momento de hacerlas.
Comencem la segona ronda amb la paraula que m'havia demanat el senyor Gabriel Fernández, al seu torn.
Doncs sí, miri, senyor Matas, miri, estem, em fa molta, molta gràcia perquè en su intervenció nos va a dejar un montón de frases fetas, de eufemismos que utilizan todos los políticos últimamente. Cuando no hablan desde el cor, sino desde el eslogan, ¿no? El Sabadell del sí. No, mire, ahí se lo va a ir en el play. Ahí lo que va a quedar claro es que usted y sus socios son el Sabadell del no. Porque si le han dicho que no a gairebé todas las alegaciones, todas las propuestas que han fet, diguem que molt del sí i la mà estesa, regulinchi, anem aquí, amb això. Després un altre eslògan, no deixar ningú enrere, una frase que diuen tots els partits i de totes les ideologies. Jo quan comencen per aquí, jo ja desconecto, perquè sé que no estan parlant del cor, sinó des d'algun text que han après. No deixar ningú enrere, doncs pues miri, tenim molta gent que està dormint al carrer a la nostra ciutat, ahir vaig posar un exemple molt concret, que tots esteu en coneixement i que no s'està donant una resposta. I heu dit que no a poder implementar més recursos per un programa, per al programa de persones que dormen al carrer. Ho dic perquè entre els fets i les paraules, està molt bé parlar del Nadal, jo estic molt content que hi hagi molta Nadal a la ciutat, però això no és el fonamental són altre tipus de polítiques, posar els recursos realment allà on toca. Hi havia una sèrie de propostes que s'han fet que jo considero que són bones, positives, i heu dit a tot que no. Per tant, espero que el 2025, a ver si a partir de modificacions presupuestàries sou capaços, com li vaig dir al senyor Rodríguez ahir, sou capaços de poder acceptar algunes de les propostes que es van fer, perquè en definitiva ajudaran a gent de la ciutat, que és per a lo que estem aquí. Això de los diners al carrer, otro eslogan més. Miri, hay diners que no tienen por qué estar al carrer, que han de estar al servei de les persones per atendre polítiques concretes que no estan en l'asfalt o en l'arbrat.
Gràcies, senyor Fernández. Senyor Cortés, al seu torn, no tinc més paraules demanades després de les del senyor Matas, eh?
Sí, aquí primer aclarir que els motius pels quals es poden presentar al·legacions als pressupostos estan molt limitades i molt, molt taxades, i cap de les al·legacions d'Esquerra ho complien, i per tant és més una declaració d'intencions política amb propostes que poden ser interessants i que es poden considerar, però que no és que no ho volguéssim, és que no hi havia el marge legal per incorporar-les, i això ho saben perfectament. En tot cas, igual que vam fer amb el Sabadell en Comú Podem i el senyor Mena, hi ha una sèrie de propostes on podem coincidir, per tant, ens volem donar el marge per en més temps poder-les incorporar si fa falta, i d'altres on, per exemple, en aquest cas l'exemple que posava el senyor Mena, on directament ja ens hem dit no compartim aquesta proposta, jo crec que això també és interessant, amb aquestes 37-36 propostes que ens va fer Sabadell en Comú Podem, i que evidentment les tenim sobre la taula i volem continuar-les treballant. I aquí hi ha una xifra que no és ben bé de pressupost, però que també es va dir ahir al ple, que va passar una mica desapercebuda, que és un informe a l'interventor, en el qual s'indicava que hem incrementat un 5% l'execució del pressupost respecte a l'any passat, en els tres primers trimestres de l'any. I això és important perquè no va només incrementar el pressupost, sinó incrementar la capacitat d'execució, i aquest any, si tot va bé, acabarem amb al voltant de 30 o més de 30 milions d'euros d'execució en les inversions, que és una xifra molt superior a la dels darrers anys, i per tant, com deia, no és només que incrementem el pressupost, sinó que també demostrem a la ciutadania que tenim la capacitat d'executar-lo i de produir-lo en resultats concrets, que al final és el que també se'ns demana.
Senyor Matas.
Sí, ahir també vaig apuntar un fet que ja he anat reiterant en anteriors intervencions, que és l'estructural dèficit de finançament dels ens locals, i que cal que totes les administracions de caràcter supranacional, quan defensin el principi de subsidiarietat, s'ho creguin i donin l'esquena als ajuntaments com ho fan ara, perquè la vertebració de la cohesió social i prosperitat econòmica de la societat europea, estatal o catalana passa també pels ajuntaments, i això ho hem denunciat i reiterat, i de fet va haver una moció recentment que demanava doncs un millor finançament pels ens locals, i això és un concepte que hem de tenir molt present a l'hora de poder articular debats i pressupostos sobre taxes, ordenances, etc. Pel que fa a les preguntes que em feia, les afirmacions que feia el senyor Fernández respecte a la meva intervenció, jo ho intento fer amb el sentiment i amb el cor, i intento fer les coses el millor possible, i saben que ho faig amb sinceritat, perquè a vegades les dic que tal com raja, però quan parlo al cervell del sí, doncs és perquè nosaltres ens hem caracteritzat per ser això, i de fet amb les mocions que presentem doncs habitualment doncs arribem a acords i intentem buscar complicitats. I quan diem que Sabadell és una ciutat capital, doncs ho diem perquè volem que sigui seu d'esdeveniments importants, i per tant doncs atreure gent i atreure oportunitats per a les empreses i els emprenedors. I quan diem que és una ciutat segura, verda, neta i endreçada i sostenible, doncs perquè hi ha més seguretat que mai, perquè hi ha més arbres que mai, perquè volem doncs que Sabadell sigui una ciutat molt...
Ja sí, sí.
Ja havia passat els dos
minuts. Sí, li prometo.
Ja està.
Tindrà més oportunitats per seguir parlant en el debat. Gràcies. Senyor Mena, al seu torn.
Sí, jo insisteixo, no? Per En Comú Podem, el tema d'habitatge és un tema clau, no? I per tant, doncs, nosaltres, evidentment, també condicionarem aquest any, el 2025, per veure doncs quines són els compromisos polítics que té el govern del Partit Socialista, especialment en termes d'habitatge. Espero que aquest any ja vingui el Pla Local d'Habitatge i, per tant, tinguem més temps per poder parlar-ne, però per nosaltres, si ho vam dir en el ple, hi ha tres mesures que són fonamentals. Primera, hem de crear l'oficina antidesnonaments. Tenim la unitat, però s'ha de reforçar perquè continuem tenint a Sabadell una mitjana d'un desnonament cada dia, i per tant hi ha famílies que estan expulsades del dret més bàsic, que és el dret a l'habitatge. Segona, per nosaltres hem d'incrementar el parc públic d'habitatge. Fem una proposta que tenim clar que és una proposta valenta i ambiciosa, però no és inviable, que són 1.500 pisos, parc de pisos públics, de lloguer públic a Sabadell, perquè estem a anys llum de les necessitats que tenen els sabadellencs i les sabadellenques, i aquí hem d'aprofitar, i jo mateix vaig preguntar a l'alcaldessa al final del ple, que el president de la Generalitat, el senyor Salvador Illa, ha anunciat la creació de 50.000 pisos a Catalunya. Nosaltres, a dia d'avui, encara no entenem per què hem d'esperar el dia 2 de gener, que és el que va contestar l'alcaldessa, a reunir nos amb el govern de la Generalitat per començar a negociar quants d'aquests 50.000 pisos que es faran a Catalunya vindran a Sabadell, i per buscar quines són les ubicacions més adients, no? Jo, si fos alcalde d'aquesta ciutat, l'endemà de l'anunci del senyor Illa hi hagués tingut una trucada directa amb algú del govern de la Generalitat per començar a negociar quants d'aquests 50.000 pisos vindran a la ciutat de Sabadell. I després reforçar també tot el que té a veure amb les polítiques de rehabilitació. Ho parlàvem amb el senyor Cortés, i certament Vimús està fent una bona feina, però hem de reforçar-la. Aquesta ciutat en 10 anys tindrà un problema greu en l'estat dels edificis privats, no? Perquè són edificis que van néixer fruit d'una especulació i d'unes onades migratòries que ara hem de veure com ajudem.
Gràcies. Senyor Rifé.
Doncs el senyor Mena comentava el tema dels 50.000 pisos. Soc una mica escèptic, no? Perquè això ja ho hem vist altres vegades, i ja hem vist com altres governs socialistes han promès aquestes grans quantitats de construcció d'habitatge i de més. Tant de bo sigui veritat, i tant de bo puguem estar parlant en breu de quants pisos ens pertoquen a nosaltres aquí a la ciutat i que aquests compromisos que assumeix el PSC doncs es duguin a terme. Però la hemeroteca és la que és i la història és la que és i sabem que, en realitat, moltes promeses buides que al final no s'acaben executant i això ens fa dubtar una mica doncs, del compromís que té el Partit Socialista en matèria d'habitatge, que sabem que és la principal preocupació de la població i que és un dels elements que més empobreix a les classes treballadores. Per tant, per nosaltres una prioritat per damunt de qualsevol altra. I ja que no ha sortit i que ahir en el ple es va passar volant, jo voldria posar també una mica en valor la manca en aquest pressupost de dotar de prou diners al plasma, al pla de salut mental. El vam aprovar fa un any, des de la Crida ens vam abstenir ja preveient que passaria el que ha passat, que és que es va quedar amb una declaració d'intencions i no se l'ha dotat d'un pressupost suficient per un element tan important com és la salut mental de les persones, sobretot posant el focus en la gent jove, que és la que pateix més aquest problema. És que és un dels principals problemes de salut que té la nostra població i que cada vegada va més, i per tant també ha de ser una prioritat, i quan parlem de benestar de tota la població, també ho hem de fer en matèria de salut mental, i sobretot parlar doncs, de salut mental comunitària com una eina per vetllar per la salut de tots i totes.
Senyor Gil.
Bien, a ver, está claro que el tema de la vivienda en Sabadell es un problema muy grave, pero es un problema a nivel de toda España. O sea, las políticas de vivienda que se están haciendo por parte de estos gobiernos lo que están incentivando es que se encarezcan los alquileres, que se encarezca el precio del metro cuadrado, que se encarezca todo. Para dar un dato, un piso de Vimusa que hace una gran labor, un gran trabajo, un piso de Vimusa de 70 metros cuadrados sale a precio de presupuestado de costo, sale por 222.000 euros. Si estamos hablando que 222.000 euros cuesta un piso que hace Vimusa para ponerlo en el mercado, ¿qué cuesta la iniciativa privada? Pero es un problema de precio de terreno, precio de impuestos, es decir, estamos haciendo todo lo contrario lo que se debería hacer para que la vivienda no fuese un problema, que es facilitar la seguridad jurídica para que haya más alquileres y facilitar que las empresas privadas puedan construir.
Els proposo una cosa, ja que m'han obert tots el tema d'habitatge, que puguin dir-hi totes la seva en tema d'habitatge, fem un minut per cap, si els sembla, perquè crec que és un tema realment molt important pels ciutadans i, per tant, crec que val la pena, espero que m'ho permetin. Fem una ronda molt ràpida, perquè tenim molts temes del ple i crec que és important poder-los abordar. Per tant, si voleu, faig una ronda ràpida, pràcticament com estan asseguts, i matem el tema d'habitatge. Si de cas començo per vostè, senyor Mena, si li sembla. Val? Fem un minut ràpid, a veure si poso el cronòmetre, com que avui no em va res. Endavant, el seu torn, senyor Mena.
Doncs miri, jo aprofito per m'agradaria el compromís del govern de, en aquest primer trimestre del 2025, ja tenir com a mínim l'esborrany del Pla Local d'Habitatge per poder treballar-lo, perquè ens agradaria acabar aquest any amb el Pla Local d'Habitatge aprovat. El que no pot ser és que el primer problema que té la ciutadania a Sabadell, a Catalunya i a Espanya, per culpa de les diferents administracions, es vagi relegant en el temps i, per tant, mai no l'acabem de discutir. I cada vegada que fem una proposta que té a veure amb l'habitatge, la resposta del govern sigui estem treballant el Pla Local d'Habitatges, perquè la gent ha de pagar el lloguer a final de mes, ha de pagar la hipoteca a final de mes, han de buscar un pis, i és un drama per moltíssimes famílies. I per tant, jo li deia abans, nosaltres plantejarem mesures que tenen a veure amb la creació de més parc públic d'habitatge, amb un pla específic de lloguer per a la gent jove. Tenim un problema en aquesta ciutat perquè la gent jove ha de marxar a ciutats properes perquè el lloguer és més econòmic, i per tant ens agradaria el compromís per part del govern en aquest primer trimestre començar ja a abordar aquest pla.
Ja sé que un minut per això és realment telegràfic, eh? Senyor Fernández.
A veure, ho intento, eh? Doncs a veure, aquesta ciutat tenia un pla local d'habitatge aprovat per unanimitat l'any 2019. Unanimitat. També el Partit Socialista el va aprovar. I gairebé 6 anys després no s'ha fet absolutament res d'aquest pla. Ara ens diuen que portarem un altre. Jo, què vol que digui? Tot això està molt bé, que fem plans i no sé quant, però al final Aquí lo que importa són les mesures concretes que es facin. L'aposta no pot ser només per la construcció de pisos, ha de ser també per la compra de pisos, per la rehabilitació. Necessitem que l'administració pública incrementi el parc públic d'habitatge. Jo tampoc em crec els titulars, els dels 50.000 pisos, perdoni, però ja ho deia el senyor Pere Navarro, són promeses que sempre diuen, però al final no acaben passant, i segur que hi haurà alguna bona excusa per explicar-nos per què no es fa, i mentrestant nos tenen a tots entretinguts discutint totes aquestes coses. Per tant, perfecte el plan de local d'habitatge, però sóc escèptic només en plans.
Senyor Gil.
A ver, es que yo creo que ahora lo ha dicho el señor Fernández, o sea, aquí se hacen planes, se hacen proyectos, pero 6 años después no hay nada. Estamos con el problema igual o agravado y nos damos cuenta de que tenemos una clase gobernante que se dedica a hacer promesas y a no cumplir ninguna. Y eso es básicamente porque los políticos no se hacen responsables de las palabras y no hay nadie que se lo reclame. La única forma de reclamarles es en las urnas y, bueno, hay mucha gente que le convence que le diga no, voy a crear 200.000 viviendas y después hacen 242. Y bueno, y así va el país. Hasta que no juzguemos a la gente por sus hechos, no solamente por sus problemas, pues tendremos lo que tenemos ahora.
Senyor Matas.
Doncs aquí faré titulars, eh? Aquí tenim l'oportunitat i la singularitat de que tenim Vimusa, i per tant és un element que ens fa diferents i que per tant doncs hem d'aprofitar, i l'estem aprofitant, i hi ha una feinada impressionant al respecte de la feina que hi ha per fer pisos i habitatges de titularitat pública. Segon titular, Sabadell és la segona ciutat de Catalunya amb més habitatge públic, per tant doncs amb això tenim marge per evolucionar en positiu, però estem bé, en referent a les altres ciutats. S'ha de construir més habitatge públic, això ho diem tots, la Generalitat ho ha anunciat, que és qui té competències, esperem doncs que això es concreti en polítiques concretes també a Sabadell. Habitatge públic, també en col·laboració amb el privat, i acabaria manifestant que no estic massa d'acord amb la limitació dels preus de lloguers, perquè això fa que disminueixi l'oferta i, per tant, pujin els preus de lloguers. Per tant, aquesta no és la solució.
Senyor Rifé.
Senyor Matas, que siguem la segona ciutat amb més habitatge públic tampoc no ens soluciona el problema. No? Vull dir, és evident que el problema hi és i que no és una solució. O sigui, per tant, òbviament, la necessitat hi ha de ser d'incrementar el parc públic d'habitatge. I, per altra banda, sí, és veritat, és un problema estructural, no és un problema només de la ciutat, i és un problema estructural perquè estem en un sistema que permet doncs especular amb un dret bàsic com és el de l'habitatge, i al final el que s'han de prendre també són polítiques que limitin el preu del lloguer, ja no només que el limitin en el preu que està ara, sinó en un preu molt més baix del que tenim ara, i que gravar impostos a tots aquells grans tenidors, sobretot fons voltor i altres elements especulatius, que l'únic que fan doncs, és apropiar-se de la propietat privada de grans de pisos i de més habitatges per especular i per fer un negoci. Per nosaltres, l'habitatge és un dret bàsic i en cap cas ha de ser un element per enriquir-se.
Senyor Cortés.
Intentaré cenyir-me al minut i respondré coses concretes al que deia el senyor Mena, que així em permet també respondre algunes coses de les que s'han dit. El pla local d'habitatge estarà l'any 2025, de fet ja està l'equip redactor treballant les propostes i els grups municipals se'ls convocarà a finals de gener, principis de febrer, per poder treballar aquest primer esborrany. Per tant, diguéssim que tornant de Reis ja tindran la convocatòria. I sobre el que vostè deia de no esperar la reunió del dia 2 de gener amb la consellera Paneque, no ens esperem, el dia 9 d'octubre ja ens hem reunit amb la secretària d'Habitatge, amb la consellera d'Economia també. Ja hem aportat a la Reserva de Sòl Públic de Catalunya el llistat de sòls que disposa l'Ajuntament de Sabadell per poder construir habitatge públic, que és entre 800 i 2.000 habitatges en funció de l'estat urbanístic del sòl. I, de fet, el que esperem el dia 2 amb la consellera Paneque és retorn de tota aquesta feina que hem fet i les demandes que hem fet, no? I, per tant, poder sortir amb alguna concreció respecte a l'aportació que ha de fer la Generalitat i com se'n pot beneficiar Sabadell.
Va dir això l'alcaldessa. M'agrada la resposta perquè l'alcaldessa va dir que ho parlarien el dia 2, però entenc que si s'ha fet així, doncs...
Sí, sí, s'ha fet així, en tot cas, l'alcaldessa va respondre això en una pregunta, a vegades amb la rapidesa, diguéssim, de respondre, potser ens deixem coses en el tinter, però això li puc assegurar, que s'han fet aquestes reunions i que la documentació està entrada.
Perdó, informació Mireia. Apuntada, i també ens interessa, òbviament, interessa segur als oients de Ràdio Sabadell tenir aquestes dades. Ja que parlem de Ràdio Sabadell i que som a Ràdio Sabadell, deixin que avui doncs parlem una mica de nosaltres, ens mirem una mica al melic, perquè ahir també es va parlar de Ràdio Sabadell al ple municipal, es va donar llum verda al contracte programa de l'emissora municipal per als pròxims 3 anys, que preveu un augment de la partida pressupostària del 1 milió anual al 1.200.000 euros, així com la creació d'una comissió de seguiment sobre l'emissora municipal. Senyor Cortés, vostè és el responsable polític de Ràdio Sabadell, per tant, li dono la paraula primer.
Sí, a banda de l'increment pressupostari, que és, diguéssim, limitat, la part important a nivell de funcionament és això que deies de la comissió de seguiment, és una... potser un formalisme, però que creiem que és interessant, sobretot a nivell de gestió, no a nivell de continguts ni del funcionament diari de la ràdio, que per això ja existeix el Consell d'Administració i altres espais, no?, que s'encarreguen d'aquesta supervisió, sinó pel control del propi contracte programa com un document entre l'Ajuntament i la societat. No? A banda d'això, i també fent esment a algun dels comentaris que vam fer en el ple, és evident que, a banda del propi contracte programa, hi ha un dels grans reptes, que és escollir un director o directora d'aquesta emissora. Fa, no sé si eren 7 anys que aquesta emissora està sense direcció i, per tant, ens apreta. Sabem que és una de les responsabilitats que tenim portar-ho, i com ahir vaig dir en el ple, la voluntat del govern és que a l'any 2025 també es pugui fer tot aquest procés de la direcció. Crec que és poca més cosa a afegir. Crec que, com dic, és un deute que tenim amb l'emissora, i per tant espero, doncs, això, aquest compromís, poder-lo complir, perquè si no ens ho sentirem a dir, i espero poder complir amb el compromís que hem expressat en el ple.
Senyor Fernández.
Doncs ahir fèiem una reflexió en quant a la feina que feu aquí en aquest mitjà, no? Jo deia que avui és revolucionari preocupar-se i ocupar-se de lo que passa al voltant d'aquells que formen part d'una comunitat, en aquest cas, la ciutat de Sabadell, no? I els mitjans públics tenen aquesta missió i aquesta vocació. I és complicat, és difícil en aquest moment captar l'interès de la gent i que s'enganxi, en definitiva, a tot el que es fa a l'emissora. Tenim desafiaments, de fet d'ahir ara parlava el senyor Cortés, el tema del director, portem ja anys, en el mandat passat ja vam estar en conversacions perquè pogués passar, al final no va passar, no sabem per què, però no va passar. Esperem que aquest any realment acabi passant, i sobretot si em deixa dir-li a vostè i als seus companys l'agraïment per la feina que feu, l'agraïment i crec que són recursos ben posats. Aquests recursos són molt ben posats. Sempre que complim amb això que volem, que totes les veus de la ciutat tinguin cabuda, que tots els punts de vista puguin estar aquí presents, i que, en definitiva, en una època on hi ha tanta mentida comunicativa, tanta fake news, tot això, els mitjans públics tenen una missió fonamental, que és la veritat, fer periodisme. El periodisme no és només explicar el que algú vol que expliquem, sinó investigar, poder saber si realment el que ens estan dient uns i altres és veritat. Això és el periodisme. Jo crec que Ràdio Sabadell ho intenta fer, ho fa, i animem a tota la plantilla que continuï fent aquesta labor.
Senyor Rifé.
El senyor Cortés deia que se sentirien dir si no tenien director, i li ha tardat un minut a sentir-s'ho. Sí, sí, efectivament. I esperem, doncs, que aquest compromís no sigui un propòsit d'any nou, ara que s'apropen el... per això, que no sigui un propòsit d'any nou, no?, ara que s'apropen les campanades, i que realment, doncs, es dugui a terme. Ahir al ple en van tenir bastants de propòsits pel 2025. Esperem que puguin complir-los tots, perquè entre ells seria també el tema del PEMUS, doncs, que esperem que sigui així. No, respecte respecte a la ràdio, doncs, el que dèiem, no? És molt important poder tenir en una ciutat tan gran com la nostra i que té el valor que té, i que estem parlant d'una ciutat amb 220.000 habitants, que pugui tenir un mitjà propi per donar-li veu a les persones de la ciutat, no? Al final, els mitjans locals tenen aquesta funció d'altaveu de les coses que passen a peu de carrer, és qui més a prop està de les persones i més a prop està de la ciutadania, i per tant posar en valor aquesta feina. I posar en valor també la feina de les professionals, òbviament, però també de les voluntàries i voluntaris que porten seccions en aquesta ràdio, que porten programes sencers, que fan aquesta divulgació de les coses que passen als racons de la ciutat, no? Doncs amb aquestes entitats, associacions, iniciatives, col·lectius, que al final són els que donen vida a Sabadell i que també troben aquest espai aquí a la ràdio. Així que, bé, doncs celebrar que la puguem tenir amb molt bona salut i que per molts anys.
Senyor Matas.
Doncs bé, s'ha dit quasi bé tot, i tots són, diguem-ne, paraules boniques per la gent, per la gent de la ràdio, i per tant doncs no em repetiré, però felicitats a tots plegats d'aquesta estabilització d'aquest acord marc que ha de diguem-ne garantir doncs un futur amb més tranquil·litat per part de tots els treballadors també. Doncs s'ha d'agrair l'esforç i la capacitat d'adaptació als nous formats que heu tingut tot el personal de la casa, amb aquesta transformació del model cap a un model més multicanal, evolucionant amb els mitjans de comunicació i les xarxes socials que hi ha avui dia. I, per tant, repetir aquesta vocació de servei de qualitat amb aquest servei de mitjà públic, un mitjà públic doncs fiable, rigorós i de proximitat, i, per tant, jo particularment, deixi'm que faci la meva falca, diguem-ne, amb el cor i amb el sentiment, que a vegades es posa en dubte, doncs sí, doncs ho faig també, havent viscut molts anys en aquesta casa també de col·laborador en altres vides de la meva vida, i per tant doncs sé que es treballa amb rigor i es treballa doncs amb professionalitat, que hi ha molt bona gent, i per tant doncs feliç doncs que puguin també haver-hi molts més anys de Ràdio Sabadell i que ho puguem viure tots plegats.
Senyor Mena.
Sí, jo surto molt content avui perquè aquest 2025 tindrem molta feina. Farem el pla local d'habitatge, el procés de selecció de la direcció de Ràdio Sabadell, per tant, bueno, encoratjar-nos a descansar aquests dies i a partir del gener ja posar-nos a treballar perquè les coses es compleixin. Dit això, per nosaltres és essencial un mitjà de comunicació públic en moments on la democràcia està en risc pels discursos de l'odi, per les fake news, pels bulos, i per tant crec que Ràdio Sabadell fa un paper important d'acostar la informació a la ciutadania en un moment on això és molt delicat. I dit això, nosaltres al ple també vam plantejar tres aspectes que per nosaltres són fonamentals respecte a Ràdio Sabadell. El primer, necessitem aquest procés de selecció de la direcció de Ràdio Sabadell, entre d'altres motius perquè estem incomplint des de fa 7 anys la llei de l'audiovisual de Catalunya, però també desplegar el Consell Assessor i actualitzar-lo, no?, de Ràdio Sabadell, que també és un òrgan prescriptiu per part de la llei d'audiovisual de Catalunya. En segon terme, creiem que amb aquest contracte programa hauríem de reforçar també les condicions laborals dels treballadors i les treballadores d'aquesta casa per diferents motius, no? Perquè la gent que treballa a Ràdio Sabadell també té dret a la conciliació, també té dret a una jornada mínimament estable per poder organitzar la seva vida, i som conscients perquè així ens ha arribat que en els últims temps això no ha passat, i per tant esperem que hi hagi també aquest compromís per reforçar les condicions laborals dels treballadors i les treballadores d'aquesta casa. I finalment, i també ens preocupa, en els últims anys Ràdio Sabadell ha perdut programació pròpia i s'ha fet més programació mancomunada amb altres emissores municipals. Entenem que això rebaixa els costos de la ràdio i per tant doncs entenc que aquesta mesura s'hagi estudiat, però no perdem mai de vista que si aquesta ràdio té sentit és, i si li dona valor afegit, és perquè parla de la ciutat, no perquè acosta la informació de la ciutat al conjunt dels sabadellencs i les sabadellenques, i per tant a nosaltres ens agradaria recuperar tota aquesta programació pròpia de Ràdio Sabadell que s'ha perdut en l'últim temps.
Senyor Gil, al seu torn.
Gràcies. Bueno, com dice el señor Mena, pues bueno, es... Bueno, partiendo de la prevención que en Vox tenemos hacia los medios públicos de radiocomunicación, porque consideramos que la injerencia política en el periodismo ha hecho mucho daño al periodismo. Ya no tenemos ese periodismo de los años 80, los años 90, investigador, que no estaba sujeto al político de turno para poder llegar a fin de mes. Bueno, creemos que la labor de Radio Sabadell es una buena labor. No es lo suficientemente plural para lo que nosotros consideraremos que tiene que ser. Y bueno, y si con el tema del director pues no nos preocupa nada, porque si sigue funcionando sin director, pues bueno, pues es un sueldo que nos ahorramos, no sé.
No sé si els treballadors estarien d'acord, senyor Gil. Això ja seria...
Deixi'm... Opiniones.
Opinions, i tant que sí. Deixi'm que afegeixi un apunt, perquè crec que és important pels oients que puguin no estar situats en el tema. No és que Ràdio Sabadell porti 7 anys sense direcció, és que en els últims 13 anys Ràdio Sabadell només ha tingut direcció un any. Ho dic perquè també situo una mica la situació de l'emissora municipal. Permeti'm que en això, que m'ho sento meu, faci l'apunt. No tinc paraules demanades per una segona ronda, per tant entenc que ho volen deixar aquí... Senyor Cortés, breuíssim, perquè al final em diran que, com que és el regidor de la ràdio, avui li dono més temps, no. I no vull que m'ho diguin. Molt breu. Li dono 10 segons, eh?
Sí, el poder... No, és que, clar...
10. N'està perdent 5, ja.
No, és que... No, m'enfada la reflexió que feia el senyor Gil i aquesta manera de disparar cap a Ràdio Sabadell i cap a altres mitjans, no? Perquè al final podem parlar molt del seu partit polític, dels pseudomitjans que hi ha al voltant, que es dediquen a desestabilitzar la democràcia. Per tant, no dirigeixi... No, em refereixo a unes altres...
No dirigeixi aquestes paraules per discutir-se.
No, podem passar hores discutint sobre
aquest tema. No, sí, ja m'ho imagino. Ens queden 15 minuts i tenim 12 minuts de ronda final. Per tant, no tenim temps de gaire cosa més. Jo volia treure el tema, perquè em semblava molt interessant, de la moció d'Actua Vallès, però vaja, el temps se'ns ha tirat a sobre. Per tant, si volen, els dono una mica més de marge per fer aquesta ronda final, perquè m'han de desitjar bones festes. No, farem una cosa. Farem la ronda final de 12 minuts i després desitgem bones festes en clau més de comunió. Va, entre tots. Va, som-hi. Senyor Gil, és el seu torn per fer aquesta ronda final, una mica d'anàlisi de tot el que va donar de si el ple i del que per vostès ha quedat sobre la taula de comentar en aquest debat, que ja li dic que són moltes coses perquè una hora dona pel que dona.
Sí, muchas gracias. A ver, sobre el tema de los presupuestos, el tema de las ordenanzas, está claro que aunque sean números, aunque sean proyectos, o sea, al final es una cuestión ideológica. Entonces, este gobierno tiene una dirección ideológica y va a ir a esa dirección. Y yo les alabo por ello. Oye, se mantienen en sus convicciones ideológicas y ya está. Nosotros pondríamos por delante unas cosas y ellos ponen otras, pues de acuerdo, es que es lógico, si no estaríamos formando parte del mismo partido político, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y por todo lo demás, yo creo que lo que deben hacer es cumplir con lo que dice que van a hacer. Es importante que el ciudadano sepa que el político que le dice que va a hacer 200 viviendas las haga, el político que diga que vamos a arreglar este problema lo arregle, y yo creo que es lo que debe hacer ahora la política, es que el ciudadano confíe que la palabra dada por el político va a ser cumplida. Yo creo que eso es lo más importante que nos puede pasar a los ciudadanos de este país, que estamos muy alejados de la política por eso, por promesas y promesas incumplidas.
Senyor Mena, el seu torn.
Sí, nosaltres posem en valor tres mocions que van passar en aquest ple, que crec que són importants. Una, la de la Crida, no?, per demanar doncs impulsar els cursos de català a Sabadell. Crec que tenim un dèficit no només a Sabadell, és també un problema estructural que té Catalunya, que no aposta per la seva llengua, i que hem tingut un problema també tant amb el govern d'Esquerra Republicana com ara amb el govern del Partit Socialista. No pot ser que hi hagi 8.000 persones en llista d'espera a Catalunya que volen estudiar català i no poden. Segon, va haver-hi la moció d'Actua Vallès i Calenredus, que crec que és importantíssim continuar treballant pels drets de les persones trans, i a més, permeti'm que ho digui aquí, amb la indecència d'haver d'escoltar discursos de l'odi, discursos que humiliaven aquestes persones, com es van sentir ahir en el ple de l'Ajuntament de Sabadell, i per tant, a mi m'agradaria, i crec que ho vam aconseguir, una unitat de les forces democràtiques que estan presents al ple de l'Ajuntament de Sabadell per blindar els drets de les persones trans, perquè són persones que tenen doncs dret a viure amb la seva llibertat i amb el màxim de dignitat, com totes les restes de les persones. I després una tercera moció, que és la que vam presentar des de Sabadell en Comú Podem, que era per reforçar la connexió de transport públic entre els nostres barris i els centres d'atenció sanitària. Venim d'un problema estructural, hem d'aturar el procés de recentralització dotació pediàtrica que va iniciar el govern d'Esquerra Republicana, perquè no el compartim, i per tant nosaltres defensem que cada CAP en aquesta ciutat ha de tenir el seu propi pediatre, i per tant el que demanàvem era que el districte 7 tingués una línia de connexió directa d'autobús amb el CUAP de Sant Fèlix, que és el seu centre de metges especialistes de referència, que el barri de Can Puiganer tingués una connexió directa amb el CAP de la Concòrdia, que ara és el seu centre pediàtric de referència, i que l'autobús interurbà que va des de Can Rull fins a l'Hospital de Terrassa tingui parada també al barri de Can Llong, perquè també la seva atenció hospitalària és aquí. I si em dones dos segons més. Acabo. També vam fer una pregunta perquè ens preocupa la situació de la biblioteca a Port Badia, i per tant volem un pla de l'Ajuntament perquè els estudiants de Sabadell no es quedin sense aquest equipament.
Gràcies, senyor Mena. Senyor Matas.
Doncs miri, sí, referent a la moció en defensa de l'ús social del català i la facilitació del seu aprenentatge, nosaltres vàrem posar en valor aquest anunci que vàrem fer fa unes setmanes d'aquesta donar sortida a una demanda històrica de l'entitat del Consorci de Normalització Lingüística, que es traslladarà al Museu d'Història, i que quan aquest es traslladi al Museu del Gas. El fet de que es pugui fer aquest trasllat farà disposar per primer cop d'un espai físic central i singular, un espai accessible amb visibilitat, un espai on les tasques administratives i atenció als usuaris sigui a peu de carrer i de proximitat, un espai que agrupi totes les aules, avui reparties entre el Casal Pere IV, l'Escola Industrial o el Vapor Escapçat, un espai que permetrà relacionar a tots els alumnes i alhora farà possible obrir a noves activitats i oportunitats, ja sigui en forma de grups de lectura, conferències, cinefòrums, tallers o exposicions, on els grups de conversa puguin disposar d'un entorn més distès i singular, i tot això serà possible perquè l'espai del museu del Museu d'Història actual ho permet, cosa que ara no és possible. Per tant, posar en valor aquest acord amb el Consorci, una demanda històrica de feia més de 30 anys, que facilitarà que l'Ajuntament posi tots els recursos possibles que té a la seva mà perquè tota la gent que vol estudiar català ho pugui fer. Això també ha d'anar complementat amb la feina i els recursos que ha de portar la Generalitat, perquè, evidentment, en molts més espais tampoc no és possible oferir moltes més classes perquè la Generalitat ha de posar els recursos, i això ara mateix tenim una oportunitat perquè pugui passar, perquè tenim un conseller de la Generalitat de Catalunya que és de política lingüística. Tinc previst reunir-me amb ell per poder parlar de tot plegat dels necessitats de Sabadell, i en aquest sentit celebrar que hi hagi aquest acord, celebrar que puguem oferir més recursos i més possibilitats a tota la gent que vol estudiar català, i també anunciar que el 17 de gener celebrarà la primera jornada municipalista al voltant de la llengua aquí a Sant Cugat, i participarem i posarem sobre la taula totes les propostes en aquest sentit. Gràcies.
Senyor Rifé.
Doncs bé, com han precedit els portaveus anteriors, nosaltres ahir a la Crida per Sabadell hem portat una moció en matèria de llengua, sobretot en el foment de l'ús social del català. És evident que la situació del català és la que és, i ho és arreu dels països catalans, però especialment aquí a Sabadell també tenim una situació d'emergència lingüística que no podem obviar. Per tant, nosaltres vam aportar aquesta moció, que va rebre també el suport de diversos grups del ple, i que va portar-lo a l'aprovació. Lamentem l'abstenció del Partit dels Socialistes, perquè considerem que la moció era inclús negociable, com hem fet amb altres grups, i com ja ens han reiterat altres vegades, no és una prioritat pel seu grup, i ens sap greu que no poguéssim tenir una certa unanimitat en aquest aspecte. I què demanàvem nosaltres? El senyor Matas parlava del Consell de Normalització Lingüística. És cert que s'ha fet aquest anunci d'un nou espai on poder-lo aportar, però sabem que això no serà immediat, i fins que no arribi aquest moment no ens podem estar de braços creuats, no? Per tant, nosaltres el que proposem és que el Consorci tingui els recursos que necessiti, que l'Ajuntament posi i faciliti espais per poder dur a terme la seva activitat de forma digna, i també impulsar a la ciutat una campanya de sensibilització cap a l'aprenentatge i l'ús del català, així com també perquè la ciutadania conegui quins són els recursos als quals pot optar per aprendre i millorar la llengua. A Sabadell es duen a terme moltíssimes iniciatives. més d'una vintena només centrades en parelles lingüístiques, grups de conversa i de més. Per tant, passa per difondre aquests elements, moltes vegades des del voluntariat i les entitats i l'associacionisme, i posar-li el valor que mereix, no? I aproximar-ho a tots i totes i arreu de la ciutat, a tots els barris. En aquest sentit, doncs, nosaltres la nostra aposta seguirà sent a favor de la llengua i seguirem doncs, seguint i que els acords que es van aprovar ahir es duin a terme.
Senyor Fernández.
Molt bé, comencem per la moció en llengua, que agraïm a la Crida que la porti, la tercera que portem al ple en defensa del català, i evidentment que compartim. Ara, dit tot això, el problema del català, que és molt greu, es concentra bàsicament en la regió metropolitana. És aquí on tenim el problema, on a més, casualment, molts d'aquests ajuntaments estan governats per el Partit Socialista, partit que se va abstenir ahir en la moció de defensa del català. Llavors, jo realment, està tot molt bé, ja vam parlar molta estona ahir de totes les mesures que se proposaven. Jo sempre penso que els millors sempre són, més que el millor discurs sempre són els fets. I al final, el que podem començar a fer en aquesta ciutat és que el català sigui realment la llengua vehicular de debò. Els polítics d'aquesta ciutat no canvien la llengua tan fàcilment. Lo veiem en els plens, en les comissions, a tot arreu. Miri, que cadascú parli com vulgui, però que cadascú de nosaltres sigui coherent i defensi això. Jo sóc castellano parlant de naixement. La meva llengua mare és el castellà. I tinc molt clar que també el poder ajudar a que el català no desaparegui passa per l'actitud personal. I, per tant, intento permanentment fer servir aquesta llengua, que és la del meu país d'adopció. Després, la moció d'Actua Vallès, agrair-li a l'entitat que s'ha presentat, com Cal Enredus. Nosaltres, Esquerra Republicana, és el partit que va a fer la proposta de llei, que va tenir el suport d'altra sèrie de partits. Actualment està molt avançada la discussió a nivell parlamentari i tenim molta confiança que pugui ser aprovada per una amplíssima majoria i segur que la ciutat de Sabadell aplicarà aquesta llei també en tot això que li competa. I finalment, sobre la moció que es va parlar del transport públic, acabo. Li desitjo molta sort al senyor Mena, que és un gran entusiasta de los socialistes habitualment, moltíssima sort de que realment tingui aquestes partides pressupostàries per a que realment arribin els autobusos a los CAPs de la ciutat.
Gràcies. I acabem amb el senyor Cortés.
Bé, potser no esgotaré els dos minuts. Al final, un dels eixos principals un tema que va ressonar molt al ple va ser el de l'habitatge. No hem parlat del contracte programa de Vimusa, que incrementa en 500.000 euros anual l'aportació de l'Ajuntament a l'empresa municipal i que precisament ens ha de permetre reforçar aquestes polítiques municipals d'habitatge. Evidentment, amb algunes mancances i amb molts reptes pendents, abans comentàvem, no?, tots els propòsits d'any nou o tots els projectes que hem comentat que aniran passant durant l'any 2025, mentre tinguin més èxit que els típics propòsits que alguns ens fem d'anar al gimnàs a partir del dia 2 de gener, ja tindrà, diguéssim, ja em donaré per satisfet. Però en tot cas, com deia, que hi ha molts deures pendents i en aquest sentit espero doncs estar a l'alçada i complir amb aquests calendaris que ens hem posat i que el 2025 sigui un any pròsper per l'habitatge.
Ens queden 4 minuts de debat, per tant crec que tenen temps de desitjar bones festes als sabadellencs, si ho volen fer des dels micròfons de Ràdio Sabadell. Ho tenen tot a punt per la nit de Nadal o no?
Encara no.
És avui, eh?
És avui, per això dic que si no ho tenen a punt fan salat, eh? Si no tenen l'escudella a punt, ja...
En mi casa ja està tot cocinat.
Tot cuinat, eh? Fins i tot.
Jo porto alimentant el tio un mes, vull dir que...
Sí. El tio de casa meva aquest any ha hagut de canviar l'alimentació perquè el meu fill deia que no cagava xocolata i que no podia ser i portem uns dies de verdura que déu-n'hi-do a veure si el tio fa feina. Ara, el meu tio de casa és bastant vegano, sí, sí que és veritat. Tots van a dinar fora o dinen a casa? Vostè ha dit que dinen a casa, per tant, feina tenen.
Família,
la resta a casa?
Amb matrimonis amics.
Ah, molt bé, perfecte. Senyor Mena, vostè?
A casa de la família.
A casa de la família. No li toca cuinar, per tant?
No, avui no.
Molt bé. Quan cuina? Vostè, quin dia li toca?
El dia de Reis.
El dia de Reis. A mi també em toca el dia de Reis, senyor Mena, compartim. I per aquesta banda, què, senyor Matas? Vostè, que li agrada cuinar, cuina o no cuina per Nadal?
No.
Apa!
Jo cuino els altres dies.
I per Nadal no té cap recepta?
No, vaig convidat.
Ah, molt bé,
sí,
perfecte.
Sí, vaig convidat. Sí, sí.
Senyor Rifé, banda d'alimentar el tio?
No, avui sopar amb amics a casa, això sí, i després doncs, aquest Nadal i Sant Esteve amb família, i per sort, bueno, no em toca cuinar gaire, la veritat. Vull dir, per sort tinc un pare i una mare que els agrada cuinar i que fan uns canons d'escudella estupenda.
Perfecte.
I no seré jo qui els hi tregui aquest
vici, feina. No? Aquest vici de cuinar, senyor Cortés, què?
Doncs una mica com deia el senyor Rifé, una escudella magnífica que m'espera demà a casa dels pares, i després, com que són poquets i en un dia ho tenim fet, també aprofitar aquests dies per veure amics, retrobar-nos i que doncs també...
Només fan dinar un dia?
Bueno, no, anem dinant el dia
Nadal. Bueno, m'imagino que dinen cada dia,
només dinar. No, però som poquets, nosaltres en un dia ja ens hem vist tots.
Ja s'han vist.
Però després
ja
ens veiem el dia Nadal, el dia Sant Esteve, després per Reis, vull dir que anem fent...
Que no va canviant de família dia a dia.
No, som poquets i ja dic, ho fem fàcil, això també facilita pels regals, cosa que em fa pensar que quan surti aquí haurem d'anar a buscar-ne algun.
Encara no té la feina feta?
No, perquè ahir vaig estar molt ocupat a la tarda al ple, però a banda d'això, com deia, també la família i retrobament amb amics, aprofitar aquests dies per retrobar-nos amb amics i tancar bé l'any i entrar amb ganes al 2025.
Doncs per part nostra, per part de Ràdio Sabadell, desitjar-los unes molt bones festes, que descansin, que desconnectin, que el 2025 arriba carregat de feina i de responsabilitats també de ben segur per la ciutat. Nosaltres també recollim, tanquem programa i tornarem amb vosaltres el divendres dia 27. Per tant, aprofito per desitjar-vos unes molt bones festes, gaudiu molt dels vostres, passeu-vos-ho molt bé i, per cert, si no m'equivoco, ja ho tenim fet, allò del quinto. Avui sí que hem donat la sort definitiva, crec, eh? Ara acabarem de comprovar que tot estigui bé, però diria que ja ho tenim fet, això del quinto. Per tant, una abraçada i un petó també a qui hagi aconseguit aquest quinto de Ràdio Sabadell, que venia amb un tou de coses, mare meva. Bones festes, que vagi molt bé. Fins el dia 27 a les 8.